Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15, les coves de Sant Oleguer, on molts immigrants arribats de Sabadell malvivien en els anys 40 i 50, es troben en un estat deplorable. El pas del temps i els efectes del temporal Glòria han fet que aquestes cavitats, situades a l'avinguda Pablo Iglesias, s'hagin hagut de clausurar per evitar mals majors. Els talussos han patit diversos despreniments en els últims mesos i les coves segueixen acordonades perquè la gent no hi accedeixi. L'Associació de Veïns de Nostra Llar denuncia que el mal estat d'aquests espais suposa un perill. Així ho creu Paco García, membre de la Junta de l'entitat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Desde la Asociación de Vecinos lo que nos inquieta es el tema de seguridad, porque claro, justo encima está la barana que bordea casi el perímetro de todo el barrio, que ya de hecho está en muy mal estado y que debido a estos desprendimientos que ya ha habido y que pueden seguir con las lluvias ahora en otoño o la próxima primavera, pues que se venga abajo. Ya no solo la barana, sino lo que está a continuación, que es la calzada. Eso nos inquieta, aparte de la pérdida de patrimonio, ¿no? Ya no del barrio, sino de la ciudad, porque las covas es un poquito, forma parte del patrimonio de la ciudad, de la historia de la ciudad.
L'Ajuntament de Sabadell està avaluant els danys al talús per tal de determinar quines actuacions s'hi poden fer per preservar aquest paratge. Es calcula que al voltant del Ripoll hi van arribar a haver fins a 119 coves habitades per mig miler de persones el 1955. Tres anys després es van clausurar, després que dos germans hi morissin per culpa també d'unes esllavissades. El 2010 es van incloure a la xarxa d'espais de memòria. És dimarts, 10 de novembre, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
La policia municipal atribueix a dos menors els actes vandàlics de dissabte a l'escola pública Joan Maragall de Campotxaner.
Els agents els van enxampar infraganti gràcies a que va saltar l'alarma del centre educatiu. Els joves van rebentar dues portes i van tirar a terra quatre jardineres que formaven part d'un projecte per millorar l'aspecte de l'escola. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio la directora del Joan Maragall, Cristina Amat.
Els darrers anys amb les ventades s'han caigut molts arbres o s'han hagut de tallar i estava com molt trista. I aquest és el propòsit de l'escola, no? Fer una escola bonica per aquests nens que ja viuen en unes cases, en unes condicions a vegades complicades, com a mínim l'escola sigui un espai acollidor per ells i la intenció nostra és això, és arreglar-la i per això estem amb un treball de patis intentant doncs, que l'espai quedi bonic.
Els alumnes de tercer i quart de l'escola han demanat a través d'una carta més vigilància al barri perquè fets com aquest no es tornin a repetir.
Les farmàcies aproven poder encarregar-se de fer testos d'antígens als seus establiments.
Defensen que també formen part de la xarxa pública de salut i que estan preparats per realitzar les proves i poder ajudar a la descongestió de l'atenció primària. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental Est, Meritxell Blanchard, ha insistit en aquesta idea avui en una entrevista al Cafè.
Que ja ho hem demostrat altres vegades, i estem fent altres cribatges com de VIH, càncer de colon, que han tingut èxit. Vull dir que s'ha demostrat que estem aquí per com una eina més del sistema públic de sanitat. Vull dir que totalment d'acord. Som 3.200 farmàcies aproximadament a tot Catalunya. Imagineu-vos això, no? Fins on arribem. Que a 250 metres aproximadament tenim una farmàcia. L'abast del ciutadà és fàcil.
A Sabadell hi ha 69 farmàcies que podrien assumir aquesta tasca.
El dèficit del Sabadell passa per la nova Creu Alta, on els arlequinats només han guanyat un dels 5 partits que han jugat fins ara. En parlarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
De moment, l'equip d'Antonio Hidalgo ha sumat més punts a domicili que no pas jugant de local. Només el Coel, l'Alcorcón, per diferència de gols, té un bagatge més pobre al seu estadi.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. I comencem per la previsió del temps avui de la mà de la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara es mantenen encara alguns estrats baixos a punts de la depressió central. Esperem que amb el pas de les hores vagin minvant, però la zona de ponent localment podrien persistir durant bona part del dia. En canvi, la resta tindrem avui un dimarts dominat per l'ambient assolellat en conjunt, excepte a punts de muntanya del nord i nord-est del territori, on esperem el creixement d'algunes nuvolades i aquesta tarda fins i tot alguns ruixats de caràcter local, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu Oriental i a l'interior de les comarques del quadrant nord-est. En conjunt avui amb temperatures que seran força semblants a les d'ahir o una mica més baixes, tot i que a zones de ponent on la boira o els estrats baixos persisteixin durant les hores centrals del dia, la temperatura màxima també quedarà una mica més baixa. Demà, dia assolellat amb núvols alts i també alguns bancs de boira que novament podrien ser persistents fins a migdia a les comarques de ponent. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa a la circulació viària, aquesta hora tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només cal destacar que continuen, es mantenen algunes retencions a l'altura de Tarragona a l'AP7 a conseqüència d'un accident. S'ha hagut de tallar dos carrils d'aquesta autopista i això provoca alguns problemes a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Doncs ara mateix hem d'advertir que la línia R4 de la Rodalia de Catalunya registra retards entre Sant Sadurní d'Anoia i Sant Vicenç de Calders que poden superar els 20 minuts per una incidència a les instal·lacions. També hi ha retards a la R3, en aquest cas, que poden superar els 15 minuts per avariar les instal·lacions de Centelles. A més, s'ha de recordar que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant poc més de 7 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els veïns del barri de Nostra Llar demanen que l'Ajuntament actuï a les coves de Sant Oleguer tancades des del temporal Glòria per uns despreniments de terres i roques. L'entitat veïnal considera que la zona, ubicada a l'Avinguda Pablo Iglesias, cada vegada està més degradada i genera inseguretat als veïns. Les últimes setmanes han aparegut noves esquerdes que fan tema més caigudes de terra i pedres. A més, les coves formen part de la xarxa d'espais de memòria des del 2010, ja que són testimoni de les dures condicions de vida de la migració que va arribar a Sabadell als anys 40.
Dues raons perquè l'Ajuntament arregli aquest element del patrimoni de la ciutat. A part de la importància històrica de les coves, que fins al seu tancament es podien visitar per conèixer com s'hi va viure entre els anys 1944 i 1958, els veïns temen que si les esllavissades van a més, acabin afectant la brana que envolta Nostra Llar. Teresa Coret és la presidenta de l'entitat veïnal.
Però Falcons també tenen unes fotos que ens les van passar i jo les vaig passar, que també el que és la barana que li dona la volta per la masia, que llavors va cap al parc Nostra Llar, doncs de la part baixa també s'ensorra. Igual que se'ns ensorra nosaltres davant dels containers, és el banc que més ensorrat està. Que si cau algú allà perquè la cera està trencada i clar, no venen ni a fer un pagot, que dic jo.
A més, des de fa un mes i mig hi ha hagut dos enfonsaments de pocs centímetres a l'entorn del parc de Nostra Llar. Un d'ells ja es va poder tapar amb terra, però l'altre encara és ben visible. Es troba al carrer São Paulo i els veïns consideren que la causa són els moviments de terres subterranis. Paco García és membre de la Junta del Barri.
Lo que queríamos es que se diese una solución, o que se abra y se tape bien, o si está bien, como nos ha dicho el ayuntamiento, que supuestamente no tiene que ir a más, pues que se repare el pavimento.
Les coves de Sant Oleguer, com les 119 que hi va haver a tota la llera del Ripoll, són rellevants perquè permeten conèixer de primera mà les condicions de vida de la població migrant que s'hi va establir als anys 40 i 50 buscant noves oportunitats a Sabadell. Es calcula que hi habitava mig miler de persones al 1955 i es van clausurar el 1958 després que dos germans hi morissin per uns despreniments.
Des de l'Ajuntament de Sabadell insisteixen que estan treballant perquè les coves es troben en un talús natural que sempre ha patit aquest tipus d'esllavissament. avisades. També asseguren que el contacte amb els veïns es manté i estan informats de tot el que es fa. Esquerra Republicana, per la seva banda, respost a la notícia criticant la deixadesa textualment en què es troben les coves i ha preguntat al consistori quines actuacions hi ha previstes per a la seva conservació.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els alumnes de tercer i quart de l'escola Joan Maragall a Can Puiggener han alçat la seva veu contra les bretolades d'aquest cap de setmana al centre educatiu. En una carta oberta que ha transcendit els mitjans, demanen que no es tornin a repetir uns fets similars i que es reforci la vigilància a la zona. Els autors dels actes vandàlics, dos menors, van destrossar un parell de portes i unes jardineres instal·lades a l'exterior.
No és el primer cop que l'escola Joan Maragall de Can Puiggener pateix destrosses. L'última vegada, conseqüència d'un robatori. A diferència de llavors, la directora del centre educatiu Cristina Amat creu que ara es tractava de destrossar per destrossar. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Aquest cop han fet mal per fer mal. Van entrar al menjador perquè hi ha una finestra única al menjador del gimnàs i es van deixar una nevera oberta, van agafar una bossa de patates xips, van tirar pintura per terra. Vull dir que era fer mal per fer mal, no tenia cap objectiu. Realment l'ordinador que es van emportar, jo diria que era l'ordinador més senzill que hi ha a l'escola, és el que fa sonar la música de bon dematí.
Les destrosses han provocat una reacció immediata entre els alumnes de tercer i quart de primària que han expressat el seu malestar en una carta oberta. Han demanat que fets així no es tornin a repetir perquè suposen un sotrac en el seu objectiu de convertir la Joan Maragall en l'escola més bonica del món. De fet, segons ha dit Cristina Amat, les jardineres destrossades els ha deixat tocats.
Però per nosaltres els desperfectes més grans són els de fora, perquè a part del valor econòmic que puguin tenir uns tetos de ceràmica i uns arbres grans, és el valor emocional dels alumnes. Els alumnes portem una temporada que el que intenten és fer-se l'escola bonica, i tornant de la pandèmia, quan vam obrir el juny, van estar pintant aquests tetos, van estar pintant els murs de la paret. Aquest any fem 50 anys, volíem fer una escola bonica i clar, és un treball que han fet els alumnes. També havíem fet un treball amb l'ADEN, que havíem penjat nius pels ocells, i clar, això destrossat ha sigut doncs, un cop molt dur pels alumnes.
Les bretolades a l'escola coincideixen amb el 50è aniversari del centre educatiu de Can Puiggener. La directora ha reivindicat que les instal·lacions necessiten millores i ha demanat que no se'ls deixi de banda per estar en un barri com aquest, on per a molts nens l'escola és un baló d'oxigen en el seu dia a dia. Segons han apuntat fons municipals a aquesta emissora, tècnics de l'Ajuntament han visitat avui l'escola per avaluar els danys i reparar les destrosses. Els presumptes autors són dos menors que van ser enxampats per la policia municipal poc després que saltés l'alarma del centre i que van retornar immediatament l'ordinador i els altaveus que havien sostret. La Fiscalia de Menors s'ha fet càrrec del cas.
I ara marxem fins a Torreguitarta, perquè allà, si trobeu que les matemàtiques són avorrides, és perquè encara no heu descobert la matemàgia. Els alumnes d'aquesta escola ja coneixen el poder de la màgia com a eina educativa per aquesta mateixa disciplina. Els cursos de 5è i 6è s'han fet un taller amb el Mag Stigman. La sessió era molt pràctica i els coneixements s'aprenien a l'instant.
El Mag Stigman, de nom Ignasi, realitza aquest espectacle des de l'any 2012. Assegura que sempre ha fet màgia i diu que les matemàtiques hi són molt presents. Durant la sessió, els alumnes descobreixen la màgia amb calculadores, la geometria amb cordes, la predicció amb bitllets o l'endevinació dels múltiples de 9. També hi ha lloc per la topologia amb la cinta de Moebius i fins i tot mentalisme matemàgic amb la propietat commutativa. Stigman dona fe que tothom creu que les matemàtiques no serveixen per a res.
Tothom, però no només els alumnes, vull dir, fins i tot molts amics meus, molta gent del dia a dia, es pensa que no serveix per res, que és una assignatura abstracta que no té cap tipus d'utilitat, no? Quan, llavors jo el que els faig amb aquest taller és demostrar-los que no, que és tot el contrari, que les matemàtiques estan a tot arreu, o sigui, estan en el nostre dia a dia, fins a l'aeroport, o sigui, a tot arreu, a la criptografia, als mòbils, a la informàtica, a tot arreu hi ha matemàtiques, fins i tot en els trucs de màgia.
La primera professora de matemàtiques a demanar-li que creés aquest espectacle va ser la seva germana. A l'escola de Torreguitarta esperen que repeteixi, donat que a partir de la sessió de matemàgia les activitats proposades van continuar al centre.
Notícies migdia.
És pràcticament, pràcticament tres quarts de dues. El Taulí atén cada any una quarantena de persones que han patit un episodi psicòtic per primer cop. Es tracta de pacients d'entre 16 i 35 anys, un 75% del total de persones que debuten en els símptomes psicòtics. A través del programa d'atenció als primers episodis d'aquest tipus, el personal de l'Hospital de Sabadell també fa que el seguiment de més de 200 pacients cada any.
El programa d'atenció de primers episodis psicòtics en marxa des del 2015 2015 i amb finançament específic des del 2017, té un objectiu molt clar: arribar als afectats el més aviat possible perquè tinguin un millor pronòstic. Així ho ha apuntat al Matí la psiquiatra d'aquest programa, Meritxell Tost.
Període com crític, que molts cops marca com evolucionarà una malaltia, són els primers anys d'aquesta. Tot el que puguem fer al principi perquè remetin els símptomes, per recuperar aquest funcionament que la persona tenia prèviament, tot el que puguem fer dirigit cap aquí és afavorir la bona evolució i el bon pronòstic d'aquestes persones.
El primer pas per garantir la millora dels pacients és detectar quina és la causa dels episodis psicòtics, ja que poden provenir de malalties físiques o de trastorns mentals.
Una part d'informacions la donen, recollim la història clínica, els antecedents familiars, perquè molts cops tenen familiars afectes d'algun tipus de trastorn psicòtic o malaltia mental. I per altra banda, també fer una entrevista curada respecte a factors de risc que hi puguin haver, com per exemple el consum de drogues, i intervenir sobre aquest consum, sobre els estils de vida també. I per tant, és important incidir en tots aquests aspectes per revertir-los els que es puguin.
Es considera un episodi psicòtic quan una persona perd el contacte amb la realitat i la percep de manera alterada, experimentant creences errònies o al·lucinacions, siguin visuals o auditives. El Taulí fa un seguiment d'entre 3 i 5 anys a les persones que arriben al seu programa específic. Un 85% dels afectats solen patir un segon episodi psicòtic, però amb l'acompanyament adequat es pot viure com una malaltia crònica i portar una vida normalitzada.
Les farmàcies estan preparades per fer test d'antígens a la població, ho assegura Meritxell Blanchard, coordinadora del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental Est. Des del seu punt de vista, són uns professionals que estan capacitats per fer aquestes proves i detectar possibles casos de coronavirus. A més, ja tenen experiència en fer cribatges amb altres malalties, com poden ser les proves del VIH o del càncer de còlon.
Per a Blanchard, només caldria que hi hagués un protocol i una bona comunicació amb el Departament de Salut, i els farmacèutics ja podrien fer els tests d'antígens. Una manera de treure pressió assistencial als ambulatoris, tal com ha argumentat el programa El Cafè de la Ràdio.
Jo crec que som uns professionals totalment capacitats, amb un bon protocol i ben consensuat amb Salut. Jo crec que és un lloc bastant adient per fer-los. El sistema de salut està bastant congestionat, l'atenció primària, com tots sabem, estan supersaturats. Llavors la farmàcia podria actuar com una mica de filtre, no?, i parar una mica el cop.
La farmacèutica ha valorat de forma positiva que la ciutadania es pugui fer els tests d'antígens a casa, tot i que considera que cal que hi hagi un professional sanitari que pugui assessorar i fer el seguiment dels casos que es confirmin positius.
Tan important és el positiu com què fas després. Quasi que no ens serveix de res, sabem que som positius, no? A vegades, vull dir, la gent sap que és positiva i continua fent la seva vida normal. Això, clar, continuarem els contagis. Vull dir, el que es tracta és de tallar-los, llavors... Sí, a darrere d'algú que t'orienti.
Segons el Col·legi de Farmacèutics, a Catalunya hi ha 3.200 farmàcies i es calcula que cada ciutadà en té una a 250 metres de casa seva de mitjana. A Sabadell n'hi ha 69 repartides per tota la ciutat, mentre que de centres d'atenció primària només n'hi ha 13.
No abandonem les qüestions relacionades amb la Covid-19 perquè Salut ha confirmat que es mantindran totes les mesures anticovid en la taula d'aquest divendres.
La consellera de Salut, Alba Vergés, alerta que a Catalunya s'atansa el pic hospitalari de la segona onada i per això no poden afluixar les mesures per reduir els contagis. Tot i que la situació epidemiològica està millorant, la restauració i la cultura seguiran tancades durant 15 dies més. També es mantindrà el confinament perimetral i de cap de setmana.
El risc de rebrot ha tornat a baixar a Catalunya i ara se situa en els 633 punts.
També cau la velocitat de propagació fins al 0,9, mentre que la incidència a 14 dies retrocedeix a 736,87. Tot i això, en les últimes 24 hores s'han declarat 2.940 casos nous i 109 noves morts.
El ministre de Sanitat ha confirmat que les primeres dosis de la vacuna contra la Covid arribaran al gener i al maig ja s'hauran immunitzat 10 milions d'espanyols.
Salvador Illa diu que ja veu la llum al final del túnel. En una entrevista a Televisió Espanyola ha anunciat que la vacuna de la farmacèutica nord-americana Pfizer arribarà al gener. En concret, calculen tenir 20 milions de dosis i tenint en compte que cada tractament requereix dues punxades, al maig s'haurien vacunat 10 milions d'espanyols. Segons els fabricants, té un 90% d'eficàcia i, de moment, no ha presentat efectes secundaris greus.
I Joe Biden demana als nord-americans que es posin la mascareta per reduir els contagis de coronavirus als Estats Units.
És la primera mesura com a president electe i que desafia totalment el missatge que l'encara inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump. En la mateixa línia, Biden va comunicar la creació d'un grup de treball format per científics, metges i epidemiòlegs per millorar la lluita contra la Covid. El dia que els Estats Units ha superat els 10 milions de contagis, el nou president ha anunciat que l'accés als testos de detecció de la malaltia seran gratuïts i que es compromet a solucionar els problemes amb els equips de protecció individual.
I el segon intent perquè els autònoms puguin demanar una ajuda de 2.000 euros ha tornat a fer aigües. La web del Departament de Treball s'ha col·lapsat aquest matí, tal com va passar ahir, per la gran quantitat de sol·licituds que s'han rebut. De fet, des de les 12, el web ja s'ha tancat perquè s'havien exhaurit els 20 milions d'euros disponibles per a 10.000 autònoms. Avui, Pere, el sistema ha rebut fins a 400.000 sol·licituds.
I a més, els departaments de Polítiques Digitals i Treball es culpen mútuament del fiasco del sistema de tramitació. Una situació que lamenten des de la Confederació d'Autònoms de Catalunya, que critiquen també que el sistema escollit per la Generalitat es faci per ordre de tramitació. La presidenta de l'entitat, Sandra Zapatero, defensa que s'haurien de fixar criteris de necessitat. Ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres sempre volem salvar, diguem-ho així, no ajudar els més vulnerables, els més necessitats, aquells que tenen la seva activitat avui més fotuda, aquells que des de la pandèmia no han pogut quasi facturar, per no dir que no han facturat, i nosaltres sí que ens estimaríem més que es fixessin uns criteris per intentar seleccionar el beneficiari, no?, o la beneficiària de l'ajuda.
Zapatero també ha proposat que les administracions locals es posin les piles per ajudar els autònoms, considera que han de suspendre les taxes per les activitats que estiguin tancades i promoure ajudes directes que complementin les estatals perquè els autònoms puguin arribar al salari mínim interprofessional.
Ferrocarrils de la Generalitat ha posat en marxa avui la iniciativa Trens del Silenci a la línia del Vallès, així com tota la resta. La mesura consisteix en reclamar als passatgers que no parlin mentre utilitzin aquest transport públic com a mesura addicional per evitar contagis de coronavirus. Tot plegat, malgrat que l'índex de contagi als trens, segons dades de la companyia, era fins ara de l'1%.
El president de Ferrocarrils, Ricard Font, assegura que el nivell de seguretat dels trens ja era molt elevat, però que l'aplicació d'aquesta nova mesura pot sumar efectivitat, sobretot en hora punta.
En el moment en què va començar tota aquesta pandèmia, un dels primers objectius que vam tenir va ser demanar que la gent portés mascareta. Si la gent es neteja amb gel hidroalcohòlic quan entra a l'estació, quan surt de l'estació, si nosaltres netegem intensament durant el dia els propis trens i a la nit els desinfectem, si a més, doncs la gent no parla, no genera aerosols. Aquest no generar aerosols fa que, evidentment, no es pugui propagar el contagi del Covid-19.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, considera molt encertada aquesta mesura, ja que va en sintonia amb les necessitats del moment de la pandèmia actual. Així mateix, reitera que s'està fent un esforç per mantenir tota l'oferta de transport públic, malgrat la davallada de la demanda.
En aquest moment tenim no el 100%, sinó més del 100% de l'oferta de transport públic respecte a l'any passat. Aquest més del 100% és bàsicament perquè tenim més trens i més autobusos, i per tant, quan ens comparem a l'any passat, trobem que l'oferta és superior al 100%. Tenint en compte que l'oferta que tenim en servei és més del 100% i que la demanda que tenim en aquests moments, abans el president de Ferrocarril s'hi referia, està al voltant del 60%, tenim un nivell d'ocupació mitjana molt i molt còmodes des del punt de vista del control de la pandèmia.
Calvet reitera que mantenir l'oferta en el moment actual suposa augmentar el dèficit tarifari del transport públic, que se situaria per sobre dels 400 milions d'euros quan acabi l'any. No obstant això, insisteix que són diners que s'han de gastar per garantir una mobilitat sostenible.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que a mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes.
Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia.
Per arribar al punt de les dues, en marxa l'Audiència Nacional al judici contra els atacs terroristes de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. Primera sessió que no ha començat amb bon peu.
Les 24 acusacions particulars i múltiples acusacions populars denuncien que la Fiscalia no jutgi a cap dels acusats per assassinat. Cal recordar que els autors materials dels atacs són morts i, per tant, els tres membres de la cúpula que avui estan asseguts al banc dels acusats no són els responsables directes de les morts del 17A. Escoltem Mohamed Houli, qui s'enduria la pena més alta.
Ja li puc assegurar que en tot el dia jo estava apartado de ellos. Además, cuando escuchaba que decían esas cosas, ¿me entiende? ¿Y qué quiere que le diga? También hacía un poco para pasar desapercibido con ellos, porque me podrían haber matado en cualquier momento.
En aquesta sessió d'avui també hi ha hagut força tensió entre els magistrats. L'advocat d'un dels presumptes membres de la cèl·lula jihadista ha amenaçat en marxar de la sala i renunciar a la defensa del seu client si no el canvien de lloc. Denuncia que l'han situat en una posició de desavantatge perquè està darrere de la fiscalia i no veurà la cara del Ministeri Públic quan aquest faci el seu interrogatori. El jutge ha rebutjat de manera taxativa la seva petició, així com les qüestions prejudicials que han demanat algunes de les acusacions.
I Ciutadans ha advertit avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la seva formació no donarà suport als pressupostos generals de l'Estat quan se sotmetin a l'últim examen al Congrés si l'executiu espanyol manté l'esmena pactada amb Esquerra a la llei d'educació per eliminar el castellà com a llengua vehicular a l'escola. La presidenta de la formació, Inés Arrimadas, ha afirmat que abans de la votació final Sánchez haurà de decidir entre la via del separatisme de treure el castellà de la llei o la via de Ciutadans de donar suport als autònoms i als treballadors. Precisament, el Servei Públic d'Ocupació Estatal acumula 3 mesos de retard en el reconeixement de les noves prestacions d'atur.
És per això que el CEPE no ha pagat l'atur a cap nou desocupat des del 12 d'agost a la demarcació de Barcelona. Per tant, aquest novembre només cobraran els aturats que van presentar la sol·licitud fins al 10 de juliol. A partir de desembre ho faran els que van demanar la prestació a partir del 12 d'agost. Aquest retard es deu a l'allau d'ERTOs que hi va haver durant el confinament de la primavera.
La prevenció és cabdal en la nostra salut i avui acabem amb un consell per millorar la immunitat. Es tracta dels banys de bosc.
La contraportada.
Aquesta pràctica japonesa ha arribat a Catalunya i investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han observat que té efectes beneficiosos pel benestar de les persones.
La sabadellenca i col·laboradora de Ràdio Sabadell, Anna Muro, és una de les investigadores d'aquest projecte i assegura que el fet de reconnectar amb la natura, en silenci i amb un enfocament terapèutic per part d'un guia, ens millora la salut. Ara bé, no es tracta només d'anar a passejar.
No és només anar a passejar, prou. Els banys de bosc que van acompanyats per un terapeuta, un guia especialitzat, que va fent unes parades la idea és que vagis en silenci i connectant amb els cinc sentits per sortir una mica del món virtual de la ment i poder estar a l'aquí i a l'ara. Llavors és una pràctica de bosc, anar caminant, però no només caminar, sinó que també és connectar, meditar i introduir el caminant a la pràctica meditativa.
L'estudi s'ha fet al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a la zona de les Arenes.
Amb els banys de bosc posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu seguir informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també les xarxes socials, i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.